Ignasi Garrido, psicòleg clínic de la Unitat d'Aguts de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvingut a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia, gràcies.
Han augmentat les consultes psicològiques derivades de la Covid-19 durant el 2020?
Sens dubte, sí que han incrementat les consultes. El que passa és que hem estat durant uns quants mesos amb el període d'alarma, amb confinament molt important, que es van aturar molt les consultes, però no perquè no hi hagués persones que ho estiguessin passant malament, sinó perquè tot es va aturar i, sobretot, l'atenció primària, els metges de capçalera, van haver de deixar de fer visites presencials i, per tant, hi havia molta gent que estava patint però que no acudia a les consultes i no ens arribava a salut mental. Des de que s'ha començat a obrir una mica tot això, sí que estem notant un increment de derivacions de persones que tenen quadres ansiosos, quadres depressius i quadres inclús més greus que estan començant a arribar ara, però arriben amb una mica de retard, podríem dir. Ja fa temps que estan patint les conseqüències i ens comencen a arribar ara.
Anem a pams. Des de quan comencen a arribar? És a dir, quant temps aquestes persones amb aquestes problemàtiques han hagut de no poder ser ateses i a partir de quin moment sí que ho són, ateses?
Doncs probablement s'aturen. El mes de març s'atura tot. Aquí és quan comença a haver-hi aquesta primera onada amb unes conseqüències nefastes per la població i pels afectats directes de la Covid. I no ens comencen a arribar ben bé a les consultes fins passat l'estiu. Per tant, estem parlant de fins a l'octubre, novembre, no comencem a veure tants familiars que han perdut alguna persona de primera línia i l'han perdut en unes condicions molt dramàtiques, molt cruels, no? Doncs això no ens arriba fins 5 o 6 mesos després, o persones que tenen una experiència traumàtica del seu pas per l'hospital, del seu pas per la UCI, potser ho van passar a l'abril, però en aquell moment no es va poder atendre i ens comencen a arribar ara, ben bé 6 mesos després.
Ara m'explicava, no, que els pacients tenen depressió, ansietat, quin tipus de trastorns són els que heu detectat com els més habituals, aquests?
Sí, per una banda tenim el que no arribaria a conformar un trastorn, però sí que apareixen símptomes d'ansietat, por, símptomes depressius, una baixada de l'estat d'ànim, una disminució de la capacitat per experimentar plaer, disminució de la necessitat o de la capacitat per relacionar-se amb els altres, no? Això són símptomes. Alguns d'aquests pacients, a més, evolucionen cap al que ja anomenem un trastorn o un quadre pròpiament psicopatològic i, sobretot, trastorns d'ansietat, amb crisis de pànic, els trastorns depressius, per exemple, i, com et deia, persones que han tingut una experiència traumàtica amb molta por a morir, que han estat intubats durant molts dies i que tenen un record traumàtic. Això és el que anomenem un trastorn per estrès posttraumàtic, no? Aquests serien probablement els quadres més freqüents amb les persones afectades directament per la malaltia. Si pensem més en els afectats indirectes i han patit una pèrdua, estem veient que hi ha casos de dols, nosaltres ho anomenem dol complicat, és a dir, que l'evolució del dol no està sent l'evolució natural o l'evolució esperable, sinó que s'està complicant i que està generant una interferència important.
Parlava de les situacions d'aquest dol, de la gent que ha perdut un ésser estimat, de les persones que han patit en primera persona la Covid-19 i les persones que no han patit cap de les dues situacions però que estan patint aquest confinament, com ho estem patint tots, també se'n deriven situacions noves?
Totalment. Per tant, una altra tercera població, diríem, els afectats directes, els afectats indirectes, i després tenim gent que, com tu dius, que no han estat afectats per la malaltia ni una persona propera, però que la situació social, la restricció de les activitats, de l'activitat social, la situació econòmica, no? Tot això, el confinament, també està passant factura de manera molt important. Si ja abans de la pandèmia les consultes a atenció primària, pràcticament la meitat de consultes a atenció primària al metge capçalera eren per motius de salut mental, pràcticament la meitat, això ara s'està incrementant i ho estan començant a veure primer els metges de capçalera, que tenen dificultat per gestionar tot això i que llavors hem de començar a derivar. La població no afectada directament també està patint aquests quadres ansiosos i depressius.
I això, vostès esperen encara que hagi de venir el pitjor, en el sentit de que tot just no fa ni un any, de fet, des de la primera onada, no arribem al 13 de març, que encara queda uns mesos, que estem en aquesta tercera onada, que arriba la vacuna, però sembla que és tot lent, que tampoc la vacuna no és la panacea. Com es derivarà això? Quina planificació tenen vostès o com creuen que serà el futur?
El futur que jo personalment anticipo és que les coses aniran a pitjor en quant a salut mental, perquè qualsevol estressor, a mesura que es manté al llarg del temps, cada cop les conseqüències d'aquest estressor, les seqüeles que deixa, són més importants. I com tu dius, va per llarg. Això no estem parlant de que en un o dos mesos això estarà resolt, sinó que aquesta situació s'allarga, portem més d'un any ja pràcticament amb això, per tant, cada vegada l'afectació serà més important. I segurament, en el moment en què tot això comenci a estar controlat i es normalitzin els serveis d'atenció, és a dir, que la gent ja pugui tornar a tenir el seu metge de capçalera disponible, perquè ara hi ha metges de capçalera que encara estan fent molta atenció telefònica i no estan fent tanta atenció presencial. Tots aquests casos començaran a arribar amb retard i, per tant, jo m'espero un increment important a mesura que tot es vagi normalitzant. Com ho atendrem? Doncs si no hi ha una inversió en recursos per l'atenció primària i en recursos per la salut mental, doncs estarem col·lapsats, no? I, per tant, s'ha de fer una crida a que es posin recursos en això.
De fet, no, és molt important. La gent, ara, el que a mi m'arriba, no? Que està com molt cansada, molt esgotada de la situació, encara que això no hagin patit una afectació directa, però sí que la indirecta de les restriccions, el sentir-te que no pots estar amb els éssers estimats, aquest sentiment de por, fins i tot, i no es parla de la salut mental suficient, no? De la importància, és a dir, sembla que ens estem protegint molt d'un virus, però llavors el trastorn queda.
Clar, llavors és un tema de prioritats. Estem patint més per la vida i per, no? per la mort, per conservar la vida, i per tant, això passa per davant de tot i això té a veure amb que s'atenen les coses que són immediates i urgents, com ha de ser. Però la contraprestació d'això és que aspectes més de qualitat de vida, que tenen a veure amb la satisfacció per la vida, amb l'estat d'ànim, etc., doncs això, clar, no és la prioritat, perquè estem salvant vides encara. Estem intentant que la gent no es mori. Aquesta és la preocupació principal i entenc que ha de ser aquesta. Però hem de ser conscients que hi ha una sèrie de demandes que estan havent-hi, que no les estem podent atendre suficientment bé.
Clar, no? Quina societat quedarà de tot plegat a curt i a mitjà llarg termini? És a dir, que d'aquí a un, dos, tres anys començaran potser a florir encara més altres qüestions psicològiques.
Segurament. És molt difícil fer estudis així prospectius més de futur, però és l'esperable. Quan hi ha hagut situacions similars en què hi ha hagut catàstrofes, en què hi ha hagut situacions socials molt desavantatjoses o desfavoridores, amb el temps, a llarg termini, s'ha vist un empitjorament de la qualitat de vida i de la salut mental de les persones afectades per tota aquella situació. Per tant, també passarà aquí, no? Quin serà l'abast d'aquestes afectacions? És difícil de predir, però seran importants segur.
No sé si també es troben en situacions de diferències, no? Per exemple, jo ara estic teletreballant, em trobo en aquesta situació, que de fet és com molt puntual perquè fins ara no havia teletreballat. Personalment, per exemple, no m'agrada teletreballar, et sents com molt sol, però llavors trobo gent que li agrada molt teletreballar perquè així no té que estar de cara al públic, no? Llavors ens trobem com amb aquestes dues modalitats actuals. Així, en general, a la gent realment li fa por sortir de cara al públic treballar? O creuen que, com jo, personalment, em poso jo d'exemple, que per la salut mental pròpia és millor veure gent, relacionar-se de manera física, encara que amb les limitacions actuals?
Jo crec que hi ha de tot, però majoritàriament em sembla que els éssers humans necessitem estar actius, necessitem sortir fora, necessitem relacionar-nos amb gent, tenir contacte social. Per tant, jo crec que majoritàriament el teletreball i el confinament es viu de manera negativa. Però és veritat que hi ha persones que, pel seu tarannà o per les seves pròpies dificultats, a l'hora d'assumir responsabilitats fora de casa, d'atenció al públic o de relacions interpersonals, en la situació de confinament els evita haver d'afrontar tot això. I, per tant, sí que és veritat que hi ha una part de la població que es pot sentir còmoda amb la situació de teletreball i de confinament, però si miréssim en conjunt, jo crec que la major part de la gent ho viu amb cansament, ho viu amb certa irritabilitat i amb ganes de que això passi, no? Això passi i que puguis tornar a tenir llibertat per sortir, per relacionar-te i per anar a la feina en condicions normals, no?
Per acabar, Ignasi Garrido, no sé si li podria demanar, aquest augment de pacients es pot quantificar d'alguna manera i un percentatge respecte al 2019-2018 o encara no ho puc gairebé ni quantificar?
Jo penso que no és possible quantificar, sobretot, malauradament, perquè hi ha molts casos no detectats. Hi ha molta gent que està patint i que ningú ho sap que està patint. Ho saben ells, però no ho sap ni l'atenció primària, ho sap, ni la salut mental, ni l'especialitat en salut mental, ho sabem, no? Perquè no ens han arribat encara aquests casos. Per tant, no hi ha massa estudis. Sí que es parla de que hi ha un increment d'un 30, d'un 40% de quadres ansiosos i depressius a la població i, per tant, però això són estimacions que es fan o que s'han fet en altres països. S'ha fet una estimació de que hi ha hagut un increment de la taxa de suïcidi, per exemple. Però donar una dada en concret, a nivell de Catalunya, això és difícil de trobar encara. En altres països sí que s'ha vist, han taxat la taxa de suïcidi i hi ha hagut un increment. Per tant, és difícil donar dades. La impressió i el que ens està arribant i el que és lògic, és el que és esperable, és que està havent un increment considerable.
I la majoria entenc que són pacients nous, també. És a dir, entenc que hi ha gent que ja té unes patologies anteriors, que segurament tot això ha agreujat aquestes situacions, però de pacients nous que mai no havien dirigit... És la majoria, clar, entenc?
Exacte, no? Que mai havien requerit atenció específica en salut mental perquè tenien una salut mental confortable i perquè tenien recursos personals per fer front a l'estrès de la vida, però estem exposats a una situació excepcional que posa a prova els teus recursos i que realment és una situació molt difícil de portar. I, per tant, sí, molts dels pacients que ens arribaran són pacients nous. I després hi ha l'altra població, aquella població de persones que ja patien un trastorn mental, que s'han vist impedits de rebre els tractaments que havien de rebre, de fer els seguiments presencials que s'han de fer i que, a més, el mateix estrès que t'afecta a tu i que m'afecta a mi també els afecta a ells i, per tant, empitjoren la seva patologia de base. No? Hi ha molts casos que estem veient a salut mental de persones que durant el confinament han empitjorat.
Va, no? Per acabar...
Sí, perdona, tu parlaves de què explica la unitat de... També estic a la unitat de trastorns alimentaris. Va. I és un dels casos més... De persones que patien un trastorn alimentari que durant la situació de confinament i aïllament a casa hi ha hagut un empitjorament molt considerable i això ens estan arribant després del confinament persones que han empitjorat claríssimament del seu trastorn alimentari. No? És una, com a exemple, concret.
Sí, sí. Vostè mateix, i acabem aquí, deia no sabem quantificar, no podem quantificar-ho perquè hi ha molts casos que no arriben. Què ha de fer la persona que té un problema, que no sap en sortir-se'n, que està angoixada, quins són els recursos que té al seu abast per poder sortir-se'n d'això i que arribi un especialista i que el puguin ajudar?
La via habitual és la via d'anar a consultar el metge de capçalera. Per tant, cal insistir a demanar hora o demanar visita o intentar fer un contacte telefònic amb el seu metge de referència, el metge de capçalera, i explicar la seva situació i què està passant perquè el metge de capçalera tingui eines, tingui elements per poder-lo derivar als recursos de salut mental. És una via molt habitual i freqüent. El tema és l'accés al metge de capçalera. Per tant, aquí la persona afectada ha d'insistir trucant al seu metge, demanant cita, explicant la seva situació i entenc que a poc això s'anirà normalitzant i serà més fàcil tornar a accedir als serveis de salut mental. Ara bé, si no es posen recursos, insisteixo, la salut mental quedarà col·lapsada, igual que queda col·lapsada a primària, i per tant, sí, el derivaran, però l'han d'atendre en un temps prudencial. No té massa sentit esperar-se 3 mesos a que t'atengui. No? Per tant, hem d'aconseguir que hi hagi prou recurs com per atendre la gent.
Perquè un mateix com detecta que està malament, no? Perquè de vegades, no? Qui dia passa any empeny, tothom veus que està passant moments difícils, però quines serien situacions que un pot detectar per dir abans de petar, no? Que la gent diu, però que detecta que les coses no estan anant bé a la seva salut.
Hi ha indicadors que poden ser la pèrdua d'il·lusió, la pèrdua de les ganes de fer coses, el no gaudir de les coses com gaudies abans, la irritabilitat, estar molt irascible, notar que tens una reacció desmesurada davant de petits estressors que normalment no t'afectaven i ara et genera una irritabilitat o una ansietat important, els problemes per dormir, per exemple, no? El tenir pensaments molt negatius, fins i tot de no val la pena, no? Per viure així no val la pena, començar a sentir certa desesperança, de, això no canviarà mai, no? Pensaments molt, molt catastròfics o molt derrotistes, tot això són senyals d'alarma que vol dir que realment aquesta situació d'estrès t'està començant a afectar en la teva salut mental i que si no reps l'ajuda necessària o trobes els recursos necessaris, anirà empitjorant aquesta situació.
Perfecte. Ignasi Garrido, psicòleg clínic de la unitat d'aguts de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, moltíssimes gràcies per haver atès Cugat Mèdia.
A vosaltres. Fins una altra.